El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i fins 9:15 us acompanyaré per explicar-vos tota l'actualitat de la setmana. Aquest matí, si sortiu, abrigueu-vos i ara comencem i ho fem parlant abans de res de Cunit, de l'estació de Cunit. L'estació de Cunit, al Baix Penedès, passarà a ser el hub ferroviari del Pla Alternatiu de Transport durant els 4 caps de setmana que es realitzaran les obres del corredor del Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Concretament, seran els dies 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer, 8 i 9 de febrer i 1 i 2 de març. Els treballs afectaran les línies R2 Sud, R4 i els regionals del Sud, i entre aquestes l'R13, l'R14 i l'R15 seran les que es veuran més afectades, ja que la circulació ferroviària entre la Plana Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa i, per tant, aquests usuaris hauran de fer el trajecte per carretera. Es tracta d'un anunci que no ha acabat d'agradar, sobretot entre els portaveus dels usuaris. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha criticat que fer el tram Picamoixons-Cunit per carretera duplicarà o triplicarà el trajecte fins Barcelona.
Si el servei ferroviari es manté fins a l'estació prèvia a la de Sant Vicenç de Calders, perquè el tall és a Sant Vicenç de Calders, crec que seria correcte mantenir el transport ferroviari fins a l'estació antiga de Roda de Barà, que és una estació prou gran com per estacionar-hi un autobús, i a partir d'allí, sí, fer el transport per carretera fins a Cunit. Però fer el transport per carretera de Picamoixons a Valls, Nulles, Vilavella, Salomó i Roda és que, bueno, duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha recordat que els trens continuen arribant tard i que psicològicament els tenen molt desgastats.
Nosaltres seguim tenint les reclamacions de sempre, que els trens no arriben. Hem registrat que pràcticament des que va començar el tall els 4 primers trens del dia arriben tard i són trens amb els que anem a treballar. Hi ha reclamacions pràcticament de totes les estacions. He passat que semblava el tiquet de la compra. Cambrils, els hi falta un autobús del PAT, els hi falta Vilaseca, Altafulla i Torredembarra reclama el tema dels autobusos, maniobres a Picamoixons, l'Avant, que encara segueix sense haver-se arreglat el tema de les tarificacions, perquè representa que és un Avant Express, el de Tortosa, és més, no poden, els surt més car anar de Cambrils a Barcelona que de Tarragona a Barcelona. Són coses que no es poden sostenir i que psicològicament ens tenen molt desgastats, i la veritat és que ara mateix la sensació és completament de deixadesa, perquè la informació, segueixo dient, falla. Els m'han dit que són conscients, que s'han d'arreglar coses, però el que no pot ser és que en ningú dia els 4 primers trens arribin tard i llegeixis en un WhatsApp normalitat al servei. Això vol dir que la normalitat al servei accepten que s'arribi 40 minuts tard.
I l'alcaldessa de Benissanet, Núria Morera, assegura estar vivint una discriminació territorial i econòmica i ha aprofitat per exigir que es mantinguin les bonificacions, les quals haurien de finalitzar l'1 de gener.
Els trens són curts, la gent va dreta, va de qualsevol manera. La dignitat del viatger no s'està respectant en cap moment, creiem. Volem, almenys mentre durin les obres, si hem de tardar 6 hores en anar a Barcelona, que continuïn les bonificacions i les gratuïtats, i, si pot ser, reforçar el servei d'autobusos també a un cost que sigui socialment i territorialment just.
Tot i això, demanen paciència als usuaris i han defensat la importància de les obres ferroviàries per la millora del servei pels ciutadans del Camp de Tarragona. I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, centrat a reduir L'impacte mediambiental al transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de les ciutats. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los-hi fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió de combustibles fòssils no són una bona solució de futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses, i intentar que no contaminin tant.
I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfediu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real. I en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que, a més, hi ha persones, o bastantes persones, i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
I té també diferències respecte a altres vehicles, no?, a altres models, com per exemple els vehicles ADD, no?, en la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa, doncs, que pugui servir per això, realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar per zones on no poden entrar els vehicles. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, La ona té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte Botnet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzant en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després, a nivell pràctic, estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ona, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Mm-hmm. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ona, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Mm-hmm. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, robar un paquet o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ONA, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, mm-hmm. per dir-ho. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer.
Sí.
Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i, mm-hmm. i etcètera. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar, clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ona acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empenyar doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ona podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. I alhora, la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor, doncs també podria agafar el control del robot i moure'l.
Clar. Doncs Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs evoluciona, i estarem encantats de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Amb la universalització d'internet i l'accés a milers de dades a través d'una simple cerca a Google, podem trobar moltíssima informació sobre nosaltres mateixos, que sigui falsa, inexacta o que simplement no ens agradi i que estigui a l'abast de tothom. El dret a l'oblit regula precisament aquesta eliminació d'informació personal quan és obsoleta o que ja no té rellevància pública a partir de la protecció de dades. Es vincula al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge. Nosaltres avui ens centrem en el dret a l'oblit oncològic per tal de posar fi a la discriminació dels pacients que han tingut un càncer a l'hora d'accedir a una feina o contractar alguns serveis. És cert que hi ha casos i casos, tot i que la llei estableix que 10 anys després de passar un càncer i no haver tingut recaigudes, no hi ha obligació de declarar-ho. Però el novembre del 2022, la Fundació Josep Carreras va presentar l'informe Joves i leucèmia, en el qual havien participat 400 joves que havien patit leucèmies agudes o linfomes agressius, per explicar la seva vivència en tots els àmbits, no només en el metge. Alguns d'aquests resultats van ser completament aclaparadors. El 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec, el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida. Molts pacients que han sobreviscut al càncer s'han trobat després amb una porta tancada als seus nassos o moltes traves quan han hagut de sol·licitar productes bancaris o d'assegurances, fins i tot també a l'hora de trobar feina. L'Eduard García té 45 anys i és expacient de LLA, leucèmia linfoblàstica aguda. Explica que li van detectar a partir d'una revisió mèdica a la feina.
Jo tenia 37 i a través d'una revisió de l'empresa, una revisió mèdica, pues em van dir que, bueno, que tenia que anar a l'hospital d'urgències perquè havien vist una cosa rara. Llavors, pues, bueno, vaig anar a l'hospital, em van fer unes proves i em van confirmar, pues, que tenia una leucèmia. Llavors vaig començar amb el tractament. A lo que és estar confinat, hospitalitzat i en tot el tractament, doncs jo em van detectar la leucèmia, va ser un 17 de març, i vaig estar fent tractaments fins que va arribar el trasplant, que va ser el 30 d'agost d'aquell mateix any.
Ara afirma encara tenir algunes seqüeles, però diu que es troba molt millor. Ja està treballant, no en la mesura del que feia abans, però fa vida majoritàriament normal dintre del possible. Va ser a partir d'aquí quan va començar a trobar-se amb totes aquestes traves que expliquem.
Jo vaig intentar fer un seguro mèdic, vaig tenir que passar per dos qüestionaris, després em van fer el mateix a nivell gravat i telefònic. Total, quan jo vaig passar per tots aquests tràmits, em van dir que sí, sí, que em feien el seguro, però no m'entrava res que tingués a veure amb la leucèmia, no m'entrava res que després se pogués associar que és una conseqüència de la leucèmia, amb unes carències, bueno, total, que no m'entrava res.
Una situació, a més, que també ha hagut de viure a l'hora de voler-se comprar un pis.
No vaig anar a fer-me fer res, però sí que vaig anar com a tantejar. Escolta, mira, torno a treballar sense parlar de salari, sense parlar de quines quantitats està guanyant.
Sí.
Ni jo tinc una pensió també pel tema de que tinc una incapacitat, de sí, les seqüeles que tinc. I llavors dic, bueno, ara els dic, a veure què passa. Dic, escolta, vale, molt bé, dic, però una cosa, jo soc un malalt de... Bueno, jo tinc una leucèmia, no? I soc un expacient de... Bueno, soc pacient encara, jo no tinc l'alta, soc un pacient de càncer. Dic, això no... Suposo que... Ah, clar, ostres, és que, clar, si tens càncer, bueno, tu sí o sí, tu necessites un aval. Dic, bueno, però això és una persona normal, no? Primer pregunta els ingressos i si, segons les condicions, li demanes o no li demanes. Jo, com que soc un pacient de càncer, jo sí o sí, tinc necessito un aval. Des de l'escoltar la paraula càncer ja surt una alerta vermella, no?
D'aquí que els pacients de càncer reclamin que es passi pàgina després del tractament perquè quan puguin tornar a fer una vida normal i estiguin recuperats, tinguin ells els mateixos drets que qualsevol altre ciutadà. És el que coneixem com a dret a l'oblit oncològic. L'Alexandra Carpentier és responsable del programa d'experiència del pacient de la Fundació Josep Carreras i explica què és el que ha de fer una persona que es trobi en aquesta situació.
Amb productes financers i d'assegurances, el tema és que si la persona ja té una assegurança, per exemple, amb una prima, o se li va negar en el passat una assegurança, un producte financer, pel fet d'haver passat un càncer, ara mateix hauria de tornar a començar de zero. Hauria de, no es pot, diguem, agafar aquell producte i dir, bueno, abans me'l vas negar, ara me l'has d'acceptar amb aquestes condicions. Sí. I pel que fa a la feina, això és més complicat. No hi ha una llei que et digui que tu pots o no pots informar que has tingut un càncer. Evidentment, no estàs obligat a fer-ho. Mm-hmm. El tema és que, clar, si faltaràs uns dies per revisions mèdiques o etcètera, clar, és molt delicat, perquè sí, sí. S'ha de trobar un equilibri entre explicar i no explicar.
Tot i això, assegura que la llei del dret a l'oblit està molt bé, però hi ha llacunes que s'amaguen darrere de tot i parts subjectives a una interpretació.
La llei et diu que per una assegurança de vida, només de vida, una persona no està obligada a declarar si ha tingut un càncer, si han transcorregut 5 anys des d'acabar el tractament, no? Però, clar, per les altres assegurances representa que tu ho has de dir, però no t'ho poden tenir en compte. Val? Després, la llei també indica un cop havent transcorregut 5 anys des de la finalització del tractament radical sense recaiguda. Què vol dir tractament radical? Doncs no ho sabem, perquè no és un concepte mèdic, no? Yeah. Llavors, en altres països sí que existeix una definició legal molt precisa de què volen dir amb aquest tractament, no? El tractament radical. Llavors, en alguns països diuen, bueno, 2 puntos. Què inclou? Quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia, trasplantament, cirurgia, hormonoteràpia, no? Però la nostra llei no inclou aquesta especificació. Llavors, per exemple, no? Una persona que té un càncer de mama, que l'ha superat, que està pues, a zero, diguem, de cèl·lules malignes, que està en remissió, però potser ha de prendre una teràpia hormonal durant molts anys o potser durant tota la vida, no? Llavors, no sabem si aquesta teràpia hormonal s'inclou o no dins d'aquesta definició. Per això no està especificat. I després, l'últim tema és el tema dels 5 anys, no? Et diuen, bueno, han d'haver passat 5 anys des de que acabis aquest tractament radical, que no sabem ben bé què significa, sense recaiguda posterior. Què passa? Que hi ha molts tipus de càncer que són crònics, que tenen superbon pronòstic, però aquella persona haurà de prendre una pastilla la resta de la seva vida. Per exemple, doncs un tipus de leucèmia que es diu mieloide crònica. Clar, aquesta gent no està mai en remissió, sinó que estan com en manteniment i vigilància, no?, d'aquest tipus de càncer, encara que tinguin una esperança de vida altíssima. Aquesta gent ja no entra dins del dret a l'oblit.
Per tant, una ambigüitat que deixa oberta encara així la possibilitat de que hi hagin clàusules o accions que en discriminin a la persona que tingui aquesta malaltia, tal com ens ha explicat la responsable. I de seguida parlarem d'un projecte que va iniciar una nena amb càncer i que després de 10 anys ha aconseguit sumar més de 4 milions d'euros. Es diu, segur que us sona el nom, Pulsera Escandela.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Esta Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu casa con Herrera en familia y en Navidad para poner banda sonora a tus recuerdos.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Será a las 5 de la tarde.
Y después escucha en directo la apertura de la Puerta Santa y la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Bueno, oraciones. A las 10 de la noche, desde Valencia, historias de solidaridad que nacen tras la Dana.
El día de Navidad, no te pierdas la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro. Y a las 10 y media de la noche, el estreno del cuento de COPE, Navidad en la Estrella.
John, ¿te encuentras bien?
Perfectamente. ¿Y ese ruido? No es nada. Debe haber sido la caldera o las tuberías.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos. Es Navidad. Y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí que está.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés. El lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Candela, una nena que va patir càncer, va començar a fer polseres repartint-les per la planta d'oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu sense saber què vindria després. Ara parlem de polseres Candela i us expliquem la seva història. El projecte solidari Polseres Candela compleix 10 anys superant els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Actualment és un dels principals finançadors d'aquest àmbit de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'hi inverteixen cada any, Polseres Candela aporta una mitjana de 380.151 euros i fins ara ha contribuït, entre d'altres, a avançar en l'oncologia de precisió, en l'estudi dels tumors rabdoides i en millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. Però aquesta iniciativa va començar arran de la història d'una nena. La confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu, diagnosticada de leucèmia l'any 2013, quan va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital, va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir lliurar les polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric, i aquella iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Nosaltres hem pogut parlar amb la mare de la Candela, la Maria Porres, que ens ha explicat com va sorgir tot plegat amb la magnífica col·laboració també dels xipirons.
Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
I és ara, 10 anys després, quan l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres, i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i l'IRB Barcelona.
Els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries, i com a totes les enfermetats minoritàries aquí al nostre país i a tot arreu del món, no se destinen prou diners. Vamos, sempre tenen prioritat, per exemple, els càncers d'adults, que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults. No, per això hem de deixar que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i d'actuar millor i d'aprendre.
A més, actualment, les tres nenes impulsores de les polseres Candela són ja joves universitàries i han passat el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Hem pogut parlar amb l'Emma Perrier, que és del Departament de Mecenatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ha explicat on rau realment l'èxit d'aquesta iniciativa.
Ningú podia preveure que aquest projecte tindria aquesta evolució. Al final va començar com qualsevol altra iniciativa de manualitats que surt del cor d'una família amb ganes d'ajudar, però no t'imagines que uns anys després podria arribar a aquesta amplitud. No sé si hi ha un secret. El secret jo crec que és d'haver compartit des del principi. Des del principi és un projecte que es va contagiar d'habitació en habitació, arribar a moltes famílies. Jo crec que és aquesta xarxa que al final pues, ha funcionat i que darrere pues, sabien que hi havia un cas concret. No?
Tot i això, afirma, el càncer infantil encara es considera el gran oblidat de la indústria farmacèutica.
La inversió que representa la recerca en el càncer infantil és una inversió molt gran per un mercat que no, un mercat que no existeix darrere. Sí, sí. I doncs això no ajuda que hi hagi inversions de la indústria farmacèutica, com és el cas amb totes les altres malalties minoritàries. Sí.
Recordem que actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos nous cada any de càncer pediàtric. Notificar una mala notícia a la família és sempre una tasca molt difícil, però encara ho és més si el que has de dir té a veure amb una malaltia que pateixes. Quan hi ha menors, tendim a decorar-ho una mica de manera que faci menys mal, però mai sabem si ho estem fent realment bé o no. El Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona ha celebrat el Dia dels Petits, una jornada per tal de facilitar que els pares i mares afectats per càncer puguin treballar amb els seus fills l'impacte que la malaltia té en les relacions familiars. I és que, com dèiem, informar un nen o un adolescent sa que una persona estimada té càncer és molt complex i hi ha certa tendència a aquesta no informació sempre sorgida de l'instint de la sobreprotecció i l'amor cap al nen. És per això que a través de diferents activitats, tant terapèutiques com també lúdiques, Càlida proporciona un espai segur que permet a pares, mares i infants treballar i compartir les seves emocions amb altres famílies en la seva mateixa situació. En parlem sobre el tema amb la Sara García, que és psico-oncòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estem parlant d'un tema molt complicat que realment ningú sap, no?, com s'ha de fer i sempre és difícil. Això és algo que no podem evitar, no?
Exacte. Bueno, de fet, a vegades s'evita perquè no sabem com fer-ho. O per la por de com ho poden rebre els nens i per evitar-los el dolor, no? Llavors, en aquest cas no estem escollint la millor de les opcions. Sí que hem de saber trobar el moment, però no sempre no parlar del tema no és una opció, no? Perquè al final la malaltia del càncer difícilment ho podem amagar, no?
Clar. Normalment, moltes vegades, quan ens plantegem això, sí que és cert que tendim a protegir-los, però són molt llestos, no? I s'acaben adonant del que passa. Si els hi expliques també d'una manera, com dèiem abans, no? Amb així una mica de parafernàlia, decorant i de més, realment són molt intel·ligents i saben perfectament què és el que passa, què és el que vols dir i ho acaben sabent, però realment és important la manera en la que se'ls explica, la manera en la que se'ls diu aquesta notícia?
Bueno, de fet, és bàsic, no?, en el procés de comunicació familiar, trobar les paraules adients. No és el mateix explicar-li a un nen de 5 anys que a un nen de 12. És important el moment en el que ho fem, no?, si la mare, doncs tot just, o el pare li acaben de donar la informació i ells també es troben sota l'impacte emocional, potser millor pair la informació a nosaltres, entendre què ens estan dient, no?, la magnitud de la situació, i des d'aquí saber transmetre amb ells què és el que està passant, què ens han diagnosticat i què hem de fer, no? Els nens, per sort, no anticipen com fem els adults, ni tenen la percepció d'amenaça que tenim nosaltres. Però si no els hi donem la informació, els hi amaguem o els hi enganyem, llavors el que estem provocant, o com a mínim estem corrent el risc de crear una relació de desconfiança amb ell. A part, és molt fàcil que en un moment donat el pare o la mare estigui al telèfon parlant amb algú que els hi està demanant per aquest tema, els nens ho senten, sí. I després diuen, què és això que has sentit de casa, de què dius, de què tal... Vull dir, per molt que els intentem amagar, com tu molt bé has dit, són molt gestos. I a més, malauradament vivim en un moment històric en el que hi ha moltes persones joves amb càncer, llavors potser tenen un amiguet, una amigueta, que el pare, la mare, el tiet, l'àvia, algú del seu entorn ha tingut càncer, llavors ja tenen altres referències, no? I tu no els hi dius, però veuen que s'assembla molt al que t'està passant a tu, al que explica el meu amic. Bueno, i també un altre tema, no?, que sempre diem, el que no els diem nosaltres s'ho inventen ells. Uh-huh. I moltes vegades fan associacions que no són, que òbviament no són correctes, no? La mare no es troba bé perquè jo no m'he portat bé, el pare està més enfadat perquè jo no faig... I segurament no té res a veure amb ells, té a veure amb el procés oncològic en el que es troben, no? Per tant, la comunicació i que tinguin la informació adient a la seva situació d'edat és bàsic.
Mm-hmm. De fet, des del Centre Càlida, l'objectiu que teniu des d'un principi és aquest, no? Millorar aquesta comunicació i evitar el risc futur, no?, de que hi hagi problemes de salut mental o conductes de risc entre els més petits de la família, no? Evitar-los aquest trauma, no?, o problema, en tot cas, desequilibri en algun moment donat psicològic a la seva vida, no?
Exacte, una mica el que nosaltres facilitem als pares, no? Són eines, doncs maneres de comunicar, bueno, explorar també, no?, quines són les seves preocupacions, les seves pors, quan s'han de posar davant dels fills, per fer una prevenció de tot això que tu dius, no?, en els nens, i sobretot de que són processos molt llargs. Vull dir, és que, clar, no estem parlant de 2 setmanes, és que pot durar un any i mig, i, bueno, quan la malaltia és irreversible, doncs és molt més temps, no? També hi ha molts llibres que poden, contes, que poden ajudar també, no?, que poden ser, doncs, una mica, doncs, una eina pels pares a l'hora d'introduir, no?, segons quines coses de l'aspecte de la situació que tenen amb la malaltia oncològica, no? I nosaltres, doncs, el nostre servei en aquest sentit, doncs, va dirigit a això, no?, a acompanyar-los, a ajudar-los, no?, i a potenciar aquesta confiança en la comunicació cap als fills.
D'aquesta manera, vosaltres, en el centre, per exemple, què és el que feu? Com rebeu aquestes famílies? És una consulta com la d'un psicòleg, per exemple? O, per exemple, tenen també una estància allà en la que puguin conviure i doncs, portar-ho de la millor manera possible? Com funciona?
Bueno, per una banda, qualsevol persona que és diagnosticada de càncer o persona del seu entorn, familiars, cuidadors, parella, no?, pot venir al nostre centre, al nostre horari, sense demanar cita prèvia, no? Si estan sentint això i no ens coneixen, doncs poden venir sempre que vulguin, no? I no han de demanar cita prèvia, i una de les especialistes en suport oncològic els atendrà, i si venen amb aquesta demanda explícita, doncs, bueno, doncs es farà una intervenció en base a això. Quan veiem que potser és una situació, no?, que a nivell sistèmic és més complicat, llavors es valora si s'ha de fer una derivació amb una psicòloga, i se'ls convida a participar en una jornada que fem trimestral, que és del Dia dels Petits, no?, on els pares, un grup de pares, comparteixen un espai amb els seus fills, per una banda els fills, per una altra banda els pares, i en un moment determinat totes les famílies en conjunt, i es pot compartir, no?, des d'aquesta part més, des d'aquesta vessant més grupal, no? I en diferents, per dir d'alguna manera, tenim diferents, no?, vies, camins per poder, doncs, donar aquest suport.
D'acord. Clar, suposo que allà es deuen trobar també amb altres famílies, no?, amb la mateixa situació o situacions semblants d'aquest estil, i també amb menors. S'agafa, per exemple, confiança entre una família i una altra i s'acompanyen en aquest procés, també?
Sí, clar, per descomptat també, no?, fent sessions familiars, no?, amb la parella, també... estem parlant sobretot dels petits, però també tenim una altra activitat que va dirigida a les famílies amb fills adolescents. Tinguem en compte, no?, que l'adolescència és una etapa de vida, doncs, bueno, que ja té els seus propis reptes, no?, i aquests pares moltes vegades tampoc saben com manegar la situació a casa amb els fills, no?, perquè tot i que ho entenen perfectament, en moltes ocasions aquests fills no expressen o no comparteixen, no? Llavors aquí tenim una altra activitat, que és l'aventura en família, que és a través d'una activitat doncs, aparentment lúdica, com pot ser fer una sortida amb vela, doncs es treballa també, no?, la connexió amb les emocions, i d'aquí oferim, no?, l'apertura per, doncs, per generar això, no?, un diàleg intrafamiliar en el que puguin parlar de com es senten cadascú, i tot això es fa en una posada en comú amb altres famílies, no? Sí. I d'aquí, doncs, això moltes vegades sabem que es dona continuïtat inclús entre famílies, no?, bueno, doncs això, mantenir un contacte.
Clar, d'aquesta manera els més petits també poden tenir com a referència, no?, algun altre nen o nena que estigui passant per la mateixa situació, i doncs es fan amics, no?, i comparteixen aquest moment tan difícil de la seva vida, sabent que no són els únics, no?, els que els hi passa això.
Exacte, no?, perquè una de les qüestions que són molt palpables quan una persona és diagnosticada de càncer és la sensació d'aïllament respecte a la resta de l'entorn. Clar, a aquests nens els hi passa això, no?, com a fills de, però també, no?, de dir, ostres, el meu pare té algo que als meus amiguets no els hi passa, no? El seu pare els hi ve a veure a futbol i el meu pare no pot venir perquè no es troba bé, no? Quan venen, no?, al nostre espai, comparteixen amb altres nens, o com deia, no?, l'activitat dels adolescents, amb altres que estan en situació semblant, doncs connecten més, no?, amb aquesta normalitat de dir, mira, doncs no estic sol ni és tan raro el que m'està passant a mi, no?
Mm-hmm. I en quin moment, Sara, vau decidir crear aquest centre? Com va sorgir la idea?
Bueno, el centre ve de... Nosaltres pertanyem a la xarxa internacional d'una altra entitat que es diu Magis, que doncs comença a Edimburg fa 30 anys i a dia d'avui estan, hi ha centres Magis arreu de tot el Regne Unit, inclús a Hong Kong, a Tòquio i als Països Baixos. I el primer centre Càlida neix arreu d'una persona que coneix un d'aquests espais i decideix doncs portar la idea aquí a Barcelona. I bueno, el primer centre va obrir, el primer i únic centre fins ara, vam obrir el maig del 2019, i bueno, amb l'esperança de poder anar creant i construint nous centres per donar suport i acompanyament a més persones que conviuen amb el càncer.
Mm-hmm. Doncs, Sara, una molt bona iniciativa. Tant de bo això no hagués d'existir, perquè significaria que aquesta malaltia, doncs, no és tan greu avui en dia, i tant de bo, doncs, en un futur puguem parlar de que hi ha cura per tots els tipus de càncer i doncs, redueixi aquest risc de patir la malaltia i d'aquesta manera com es pateix. Així que moltíssimes gràcies per donar aquest suport tant als pares com també aquests infants i acompanyar-los en aquest procés de la seva vida, que segur que no s'oblidaran de vosaltres. Gràcies, Sara.
Gràcies a vosaltres.
I ara volem parlar de que la meitat de les persones que són ateses a Càritas tenen feina, però encara així tenen problemes per accedir a la vivenda o per pagar serveis bàsics. Sobre el tema volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor, i aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecilia Alami, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no? Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas o si no también algo que era para un proyecto, como por ejemplo diseñé una página pero era solamente para ese proyecto y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí. Entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema. Uh-huh. A día de hoy, bueno, me están acompañando, yo tuve un programa muy heavy de económico, fue más o menos en enero, y ahí ya me contacté con Servicios Sociales, y bueno, me derivaron también con el banco de alimentos, me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno, y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad.
Claro. Claro, además ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien y yo, como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y como que durase tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía porque los sueldos van variando según el tema de la inflación y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en, bueno, una economía con que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé. Creo que es la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista. Y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, bien. que lleva, sí.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, eres aún también muy joven, ¿no? Y, sí. Y dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios. Sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo dejé a un compañero porque estábamos todos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco como para hacértelo más claro.
Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda, porque no puedes ni con los gastos ni tampoco... con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, pues, yo también me he buscado mucho la vida y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Uh-huh. Así que bueno, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y uh-huh, después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí, para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no? O seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de entrevistas y tal, luego el resto bien, pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no? De cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga, pero bueno, tuvo un tumor cerebral de unos años y ahora ya es prácticamente pensionista.
Uh-huh.
Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí, o sea, así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro que os apoyáis también entre vosotros.
Sí, eso también. Nos hablamos todos, o sea, sí, en ese sentido, bien.
Sí, muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso, y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente, y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que has estudiado, por el que te has formado, y encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Un saludo para todos y especialmente para Isabel Cortijo, que es mi orientadora.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias.
Adiós.
I en uns minuts descobrim quin és el número de loteria amb el que porten jugant tota la vida en un poble de Catalunya i que no ha tocat mai, però tot i això continuen tots fidels a ell. En parlem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Luis Rodríguez.
Familia, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el Corte Inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Y lo que queramos de marisco, pescado o carne, podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, ¿eh? Que yo soy más de platos preparados. Y también los podemos reservar.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Jugar a la loteria sempre amb el mateix número, encara que mai hagi tocat. Aquesta és la història d'una tradició que no falla entre els seus protagonistes, entre els habitants d'aquest poble de Catalunya. I ara us explico una història. L'any 1903, un grup d'amics de Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, va destapar 5 cartes per crear un número 1 i jugar a la loteria. Va sortir l'11.457 i des de llavors que el bar on eren van decidir vendre'l pel sorteig de Nadal i de Reis. El número 1 ha passat de generació en generació i tot i que el bar original va tancar per jubilació, ara es continua venent en un restaurant de Calaf, a l'Anoia. 122 anys després, no ha tocat mai, ni per Nadal ni per Reis, ni tampoc a cada sorteig que un grup d'amics encara juga setmanalment. Però tot i això, continuen sent fidels a aquest número. Ho ha explicat l'alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc d'Assís Lluch, qui diu que no concep les festes de Nadal sense aquest número i que el Nadal comença oficialment quan el compren.
Com a veí, com a alcalde, i més amb unes festes de Nadal, que són festes de moltes tradicions, podem dir que tenim la tradició al poble de que les festes comencen amb la compra del dècim de l'11.457. De fet, jo no sabria estar a taula el dia de Nadal, com hi ha les neules i els torrons, si no tingués a la butxaca un dècim d'aquest número. I tenim aquest hàbit. Jo des que vaig néixer havia vist a casa aquest número, i al poble aquest número. I els meus fills també ja ho saben i també el compren.
Joan Forn va regentar durant anys el bar on un grup d'amics va escollir aquest número, el va vendre al seu local fins que es va jubilar i després el va cedir al seu nebot, que és qui ara el ven al restaurant de Calaf a l'Anoia, qui assegura que no es pot deixar i que ja són la tercera generació que el juguen.
No es pot deixar.
Ja sembla que som la tercera generació que juguem. Ja no sé pas ben bé.
Sí, clar, som la tercera generació.
I l'any passat les generacions i no s'ha vist mai un duro aquí. Fins ara, que s'ha jugat a tots els sortejos de l'any i no ha tocat res.
Que és cada setmana.
Cada setmana. Des de 1903 que estem intentant tantejar la sort i no arriba. Però bueno, aquí insistim.
I és que l'11.457 atrau centenars de persones que cada any el van a buscar expressament al restaurant que regenta Jordi Sangrà a Calaf. Segons explica, és com una herència de la família. Els qui el compren ja el compraven els seus pares i els seus avis i ells han continuat fent-ho com si fos una tradició de Nadal.
I al final és com una herència de la família. La gent que està venint aquí ja portava dels avis, els pares, els fills, i han anat continuant pues, any rere any com si fos una tradició de Nadal.
I de la mateixa manera que han passat tants anys, també han canviat les prioritats si algun dia es toca la loteria. Alguns ja tenen el viatge a punt per si acaba tocant, però Sangrà aquest any ha optat també per girar el número per veure si els qui van decidir el número es van equivocar potser a l'hora de decidir l'ordre.
Hem jugat el mateix número, que en aquest cas seria el 75.411. Ha sigut una miqueta la broma de dir poder es van equivocar fa 122 anys a l'hora d'escriure el número.
Per tant, sembla que enguany tindrà més possibilitats perquè aquest any ha decidit girar el número i a banda de l'11.457 també ha comprat el 75.411. L'escriptor Daniel Arasa acaba de publicar un nou llibre, El amor de mi vida ha sido tú, on reflexiona sobre les relacions conjugals al llarg de totes les etapes de la vida, basant-se sobretot en els 55 anys de matrimoni que porta amb la seva dona, la Mercè. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui quin és el secret per estar tant de temps junts i també doncs, en què s'ha inspirat en aquest llibre. Daniel Arasa, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tu ets periodista, també professor universitari, vas publicar també altres llibres, no? Com per exemple A les 9 en la luna, un paseo por 50 años de amor imperfecto, i ets autor de molts altres llibres d'història, uns altres assajos, no? I en aquest cas presentes El amor de mi vida ha sido tú, que li dediques, és un homenatge, podem dir, a la teva dona, oi?
Sí, en bona part és així. De fet, vaig començar no en aquest tema, sinó en aquest àmbit, fa 5 anys que vam complir 50 anys de matrimoni. Llavors, com molt bé has dit, vaig fer aquest llibre, A les 9 en la luna, sobre una mica sobre la trajectòria nostra. I aquest llibre va ser un llibre pensat per la família i pels amics, res més. Vam fer inclús una primera edició de 100 exemplars numerats, pensant només família i amics, no? Però es va veure que allò podia ser útil per a moltes famílies. Es van fer diverses edicions, si va tindre èxit. Ara, al complir 55 anys, he pensat també en fer un altre llibre que d'alguna forma és similar, però mentre l'altre era pràcticament només les vivències familiars, aquí hi ha més reflexions sobre la vida matrimonial, al llarg de molts anys. Mm-hmm. Que poden ser útils per molta gent, en principi tota la vida matrimonial, i molt especialment aquells que aporten molts anys, junts, 20, 30, 40, 50 anys, com seguir mantenint viu l'amor i l'entrega d'uns als altres.
Mm-hmm. Clar, el que vols fer, bàsicament, és mostrar, no?, que durar per sempre, diguem, amb una persona és possible, sempre i quan es cuidi aquesta relació, no? I doncs, fent les coses com cal, no? Què és el que recomanes en aquest llibre per la gent que vulgui aconseguir, doncs, durar aquests 55 anys de matrimoni amb la seva dona o amb el seu home?
Sí, mira, això no és un petit general recepte, és a dir, mira, un manual d'instruccions, és a dir, fent això, 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 no existeix això, no? I a més, cada matrimoni, cada família té les seves particularitats. Ara bé, hi ha aspectes que són allò comuns. En primer lloc, viure el dia en present. Això és important, pensar en el que ha passat o el que farem. No, en present, i què puc fer jo avui per fer més feliç a l'altra persona, en primer lloc, no? Pensar això cada dia. Faig alguna cosa cada dia pensant en la felicitat de l'altre. L'amor, tenint en compte que l'amor és com el foc. Si no hi vas posant combustible, després se va tendeix a apagar-se. Després, tenint en compte això que deies, perdurar, alguns aspectes tenint en compte. Per exemple, hi ha que estima a l'altre amb els seus defectes. Sapiguem que l'altre té defectes, l'home o la dona, que sigui, i que a vegades tendim a exacerbar això. Després no deixar-se portar per la imaginació, de dir, si hagués sigut millor, m'hagués casat amb un altre, tal, no, deixa estar històries. A lo que tu tens davant, i allò és el que has d'intentar resoldre. Un altre aspecte també pot ser, és a dir, d'estar junts i no pensar, per exemple, no criticar mai a l'altre, menys davant d'altres persones, em refereixo, eh? Uh-huh. Criticar mai a l'altre. No criticar la família de l'altre. Procurar estar pendent de sempre d'aquesta persona. Després tenir en compte de que és molt important haver sortit ja des del principi en uns objectius comuns. Per exemple, quan uns són nòvios, que ara s'estan preparant per casar-se, si han parlat a fons de les coses importants que pensen. Per exemple, si pensen tindre fills i quants fills pensen tenir. No vol dir que després tinguin aquells, però si un pensa que no vol tindre una família nombrosa, o l'altre diu que només no en vol tindre cap, o només en vol tenir un. Això és una cosa que hem de tindre molt clar, si ho accepten o no, perquè això s'hi veu en font de grans conflictes, de posteriorment. O, per exemple, de quines línies d'educació volen donar els seus fills, etcètera. Tot això, i un altre aspecte, i aquest també molt important per mantenir-se, és saber diferència entre enamorament i amor. Al principi, hi ha l'enamorament, és allò que un té papallones a l'estómac, que se vol dir, no? Il·lusionat per veure l'altre o l'altre, que sembla que el pensament només és per ell o per ella, però això després passa. I si un pensa, com passa amb els matrimonis, que ja no sento l'amor. No, l'amor només, no és només un sentiment. És al principi, sobretot, sí, però després ha de ser un allò, voler estimar a l'altre, i això fa que un estigui disposat a intentar fer feliç a l'altre per molt de temps.
Exacte. Aquesta estimació podem dir que canvia, no?, amb el pas dels anys, però es transforma d'alguna manera i si continua així vol dir doncs que s'han fet bé les coses. Tot això és molt fàcil realment aplicar-s'ho un mateix, però és una cosa de dos, no? En aquest cas la teva dona també ho havia de fer ella, no?, per part teva. I això és el complicat, no? Diguem que l'altra persona faci el mateix que fos tu per ella. Suposo que es tracta d'escollir bé, en aquest cas.
Sí, és cosa de dos, així, no només un. Però diguem que un ha d'anar al matrimoni partint de la base de jo ser feliç, sinó procurar ser feliç a l'altre. I a partir una mica del principi això, inclús renunciar a molts de drets. És a dir, un pensa que jo tinc el dret a això, com no hi que no n'hi hagi drets, que n'hi ha de drets, no? Però procurar que els drets siguin els de l'altre. I això partir una mica de la base d'aquest sentit. Una cosa important, per exemple, del matrimoni és el perdó, davant de demanar perdó o donar perdó sobre petites coses que han contínuament en la vida, i després el saber perdre. Dir, és que ens agradaria, el que sé, una pel·lícula, per exemple, i a l'altre li agradaria una altra. Però és que un renuncia a la que bé li agrada en benefici de l'altre. I això són coses petites, sempre són coses petites, que al llarg de la vida se'n poden anar fent moltes, que poden ser precisament el que pot anar tirant endavant aquest matrimoni i ser feliç, perquè curiosament, la felicitat no ve de, com moltes vegades pensa, d'un buscar la pròpia felicitat, sinó la felicitat està en donar-se als demés, i d'una forma molt concreta en el matrimoni, a l'altra persona. També hi ha, evidentment, altres situacions, però un poquet, les referides al propi matrimoni, doncs a l'altra persona.
Ara comentaves el fet de demanar perdó, no?, quan hi ha un problema, quan hi ha una discussió, que també és normal i és sa dins la parella, el saber afrontar-ho, no?, i rectificar. Això és importantíssim i suposo que amb 55 anys junts també haureu passat per aquests moments, oi?
Tots, o sigui, no hi ha matrimoni que no passi per això, perquè pot ser demanar perdó. Evident, pot haver situacions de demanar perdó per coses molt grosses, és a dir, suposem infidelitats. Això seria per coses grosses, o per abandonaments, això serien ja coses molt grosses, però el que hi ha és un cada dia de petites coses, és a dir, un que ha respost a l'altra persona doncs malament, perquè està enfadat, perquè està cansat, o per el que sigui, i simplement no és que hagi sigut una cosa super tremenda, però doncs, demanar excuses d'això que ha passat, o excuses doncs, perquè un no fa prou a temps, o tot el que sigui, no? Són petites coses ja que fan que s'hagi demanat perdó moltes, moltes, moltes vegades al llarg de la vida, però, perdó, ja dic, no anar-se'n mai a la nit a dormir sense haver-se perdonat, o sigui, sense anar-se'n enfadats els dos a dormir sense haver-se perdonat. Això és una cosa fonamental.
Mm-hmm. I comentaves fa una estona el fet de com canvia la relació quan ets més jove, després ja quan ja portes tota una vida junts. Com es fa això? Quins canvis, per exemple, tu en el matrimoni has trobat i si mires enrere, per exemple, com et sents ara en comparació a com et senties abans?
Sí, és una pregunta no fàcil de respondre, no? Però, efectivament, les coses van canviant. És a dir, quan un comença, de nòvios, de casats, de fa poc temps, hi ha aquella sensació d'estar amb l'altre, inclús d'expressions d'amor molt, molt directes, allò de petons, tal, que és normal, quasi surten espontànies, no hi ha que fer cap esforç. Amb el pas del temps, les persones poden anar conscient que ja és una cosa normal, que això de la relació ha de seguir, i podem relaxar-nos i no estar pendents de l'altra persona. Pensant que ja està, sobretot això ens pot passar més als homes que a les dones. Les dones, perquè sou més, potser més sentimentals, tenim més present aquesta presència de la necessitat de relació, de comunicar-se, d'expressar-se, d'expressar l'amor. A l'home no ho sent tant, per naturalesa. L'home diu, no li cal dir-li moltes vegades que l'altra persona que l'estima, perquè el dona per suposat, perquè diu, home, si no me'n vaig amb un altre, senyal de que l'estimo. Mentre que la dona necessita molt més que se li digui que se l'estima, per exemple, no? Això és una cosa que ens podem entrar a la rutina i donar-nos en compte de que sembla que no hem d'anar cuidant l'amor del detall de cada dia. Hi ha que seguir, o sigui, recordant el dia de l'aniversari de casament, encara que hagin passat 38 anys, no? I, escolta'm, sí, no pot passar això sense recordar-ho. I fer les festes junts, i trobar, situacions que puguen fer que es pugui celebrar aquest amor. I això val la pena fer-ho contínuament al llarg de la vida, perquè si al principi poden-hi surt espontàniament, després de que posar-hi aquest no esforç, tampoc en un sentit tremendo d'esforç, però sí la gent que volen-ho recordar per no caure en una rutina negativa.
Uh-huh. I ja per acabar, Daniel, com veus, quina opinió tens de les relacions d'avui en dia, de les noves generacions i de com afronten les relacions de parella?
La veritat és que...
ha canviat molt, no?
Sí, ha canviat molt, efectivament. Hi ha nois i noies, o joves i joves, i joves homes i joves dones, que ho fan amb molta serietat. Però hi ha un aspecte molt important, una diferència molt important, en aquest cas negativa pel moment actual. En primer lloc, mentre fa, no sé, 60 anys o 50 anys, l'ambient era d'aquest d'amor a la família, en el sentit de tota la societat unida protegia la família, en el sentit de que es donava per suposat que l'amor era per tota la vida. Avui dia això s'ha trencat moltíssim. I els joves d'avui dia els costa molt comprometre's, que ja comprometre's en moltes coses, i molt especialment per a tota la vida.
Uh-huh.
Però val la pena fer-ho això, o sigui, ha canviat. I un aspecte que és negatiu de l'actualitat és que estem en una societat emotivista, una societat sentimental, no sentiment. Per vendre un cotxe no et diuen que tants litres per 100 quilòmetres que és el que gasta la benzina, ni el pes que té, per dir la resistència que té, els amortiguadors. Tot això, que seria racional explicar-te del cotxe, no te ho expliquen. Tot el sentiment, tu te ho mereixes, és una meravella. És a dir, això, el sentiment. Passa el mateix en tot, i concretament en l'amor. es parteix en la formació de que, de que l'amor és sentiment. I el sentiment pot acabar-se perquè l'amor, perdó, el sentiment, avui el tens i 15 dies després no el tens. I que es tracta de formar a les persones en les seves virtuts. Virtuts com la generositat, l'entrega, la il·lusió, el sentit de fidelitat, el sentit del deure, etc. Això fa que hi hagi molta més estabilitat. Aquest és un canvi molt important respecte a altres temps.
Doncs ara només ens falta llegir El amor de mi vida ha sido tú, aquest nou llibre que has tret. Tant de bo tothom se'l llegís, no? I així aquestes relacions es podrien mantenir de millor manera, no? I també ja començar-les d'una altra manera diferent. Sí. Doncs Daniel Arasa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona ha projectat mig centenar de pel·lícules procedents de prop d'una vintena de països amb un alt contingut de crítica i denúncia social i que en aquesta edició han posat el focus en temes candents, com per exemple la crisi de l'habitatge, la precarització del públic, el negoci de les guerres i la falsa transició ecològica. El festival s'ha fet al Cinema Maldà de Barcelona i s'ha tancat amb el lliurament dels premis als millors films exhibits. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui com ha anat tot plegat amb el Toni Navarro, que és el director del festival. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'edició d'enguany, no?, d'aquest Festival de Cinema i Drets Humans. Com ha anat?
Ha anat molt bé, la veritat. Estem molt contents. Bueno, sempre volem que vingui més gent, la veritat, perquè bueno, aquesta és la nostra labor.
Mm-hmm.
Però a nivell general, clar, l'objectiu del festival és treure la gent d'aquest individualisme a quedar-se a casa amb una sèrie de 3D o veient maratons de Netflix i canviar la direcció, no? I vindre a un festival que és un, bueno, és una activitat col·lectiva, en grup.
Clar.
I és una altra dinàmica, no? Canviar la dinàmica.
Uh-huh. I com és...
Bé, a nivell general, molt bé.
Sí, i com és aquesta fusió entre cinema i també alhora drets humans i aquesta denúncia social sobre alguns temes que tenim avui en dia a la societat? Com heu fet aquesta fusió?
Jo crec que és una fusió natural. Ja des de l'inici del cinema hi ha contingut, no? És com, bueno, l'art, no? Sempre que tu analitzes una obra d'art, també, bueno, pues, reflexa els pensaments de l'època, no? Inclús tu agafes les manines i li dones... I estudies el quadre i et dones compte que si els reis estaven veient el quadre per davant, que no per darrere, que no sé què... O sigui, hi havia com un contingut i hi ha un missatge... Ai. Mm-hmm. I crec que forma part, no?, de l'art, no?, i de la història de l'art i també del cinema.
A més, també hi ha hagut lliurament de premis, no?, als millors films, a les millors pel·lícules. Quantes pel·lícules s'han programat aquests dies, en general? Hi ha hagut moltes o no?
Sí, bueno, obrim convocatòria pública. Llavors, la veritat és que ens envien crec que aquest any hem rebut 1.500 o un milió de pel·lícules i d'això seleccionem la petita selecció que hem fet, que és gairebé 60, i d'aquesta es fa la selecció oficial, que és la que va al jurat. I el jurat l'analitza i després es donen els premis.
Uh-huh. Una d'aquestes és la pel·lícula que hi ha dita, no?, de Miguel Faust.
Sí.
I quina... Clar, parlem de quina edició és aquesta, la del festival d'aquest any?
Pues aquest any fem... Bueno, és un festival anual i aquest any fem 21 anys.
21 anys, clar, parlem d'un festival ja amb moltíssima trajectòria, amb moltíssimes edicions al seu darrere. Si ho compareu, per exemple, amb l'edició dels anys anteriors, aquesta què ha tingut d'especial?
Doncs crec que... Bueno, més o menys... Bueno, sí, ha tingut especial... Clar, estem a Ciutat Vella i clar, Ciutat Vella és un territori de profuns canvis, no? igual que la societat en què estem vivint. I sembla que ja no és un espai on visquin veïns i tal, sinó que és més com, no sé, com una mena... Això va faltar... Això, no? És com... No, no hi ha veïns, no? I costa molt, no? Ja.
Que
hi vingui públic, no? Perquè...
I parlant del públic, precisament, heu complert amb els objectius que teníeu des d'un principi?
Sí, bueno, a la pregunta anterior em referia també a un dels objectius per promoure aquesta edició, que és l'augment, o sigui, no augment, sinó és que és ja de la vivenda, no? Del preu del lloguer. No?
Clar, una anúncia social de temes... Sí. Tant d'actualitat com aquests, per exemple.
Sí. És que això fa que no hi hagi veïns, fa que no... Com que la gent hagi de marxar. Hi ha qui abans es podia estudiar art, no? O cinema. Hi havia un munt d'estudiants de cinema. Ara, clar, ara ningú se la juga, no?
Clar.
Ningú se la juga perquè no te la pots jugar ni tan sols un mes, no? I crec que estem perdent molt talent.
I això es veu reflectit a les pel·lícules, no?, que heu mostrat aquests dies. Al final és una fusió, com dèiem abans, no?, entre aquests problemes de la societat amb el cinema i la cultura cinematogràfica. I parlant de públic, no?, com anomenaves, sí que heu complert amb els objectius i ja esteu pensant, per exemple, en la propera edició o ara que acabeu aquesta... un descans i després ja us posareu en marxa?
Sí, bueno, primer ha d'haver un descans i un anàlisi. Hi ha una cosa molt positiva d'aquest festival i és que és un festival organitzat per la societat civil, o sigui, no és una entitat de la societat civil, de Drets en Acció, que és l'entitat organitzadora, que té estatus consultiu a l'Ecosoc de la ONU i hi ha una... Bueno, crec que és com la bandera del festival, no? Com digués, que és això, no? Que està organitzat per la gent, no? No té cap diners opacs, ni té cap finançat per cap partit polític, no en té cap... En fi, és absolutament independent. Llavors, en aquest sentit, doncs l'anàlisi... O sigui, no seguim agendes marcades... No, saps? O sigui, nosaltres parlem del que a la societat civil, com societat civil que som nosaltres, ens interessa. Uh-huh. Llavors l'anàlisi ja és fer-ho ja, i que hi vingui pues això, la pròpia societat civil, i no tindrà que, no sé, donar explicacions a ningú, sinó al públic. I
ja està.
I l'anàlisi és molt positiu, no? És molt positiu. I ja, pues ja, gairebé estem treballant per la 22, no? 22a edició.
Exacte.
I crec que, bueno, que és un festival que és el més antic organitzat per la societat civil, més antic de tota Espanya.
Mm-hmm.
I, bueno, és algo que tenim aquí a Barcelona i crec que s'hauria de, bueno, hi ha algo, no?, que és pioner, i ara avui dia els drets humans interpel·len a tothom, no?, perquè les retallades en drets, en llibertats d'expressió, ens toquen a tots, no? Dona igual al teu partit polític o a qui votes o a qui no votes, no?
Doncs...
Els humans són de tots, no?
Doncs, Toni, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest festival i doncs, de plasmar-ho també al cine, no? Aquests problemes socials, plasmar-los també a la gran pantalla. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i a per la propera edició. Gràcies.
Moltes gràcies.
I continuem d'aquí no res per parlar de l'amiant i de la campanya que han fet els que demanen encara avui la seva erradicació total.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este este sábado en Tiempo de Juego, partidazos.
Es maravilloso.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Dale, Oli.
Vale. Y el domingo, si no te toca el gordo, aquí siempre cae algún gol. Real Madrid, Sevilla. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta Navidad lleva la diversión a otro nivel.
Regala PlayStation 5 Pro,
la consola más potente de Sony, en el Corte Inglés,
donde siempre encuentras lo último con ofertas muy especiales.
Ahora, PlayStation 5 Pro por 799,90€, con un segundo mando de regalo para disfrutar en compañía.
Solo hasta el 24 de diciembre en el Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La preocupació en qüestions de salut per culpa de l'amiant és un fet, és una realitat, i encara ara s'està demanant que s'acabi d'erradicar completament. Els impulsors de la llei per l'erradicació de l'amiant a Catalunya han valorat com un pas important aquesta setmana que el govern de Salvador Illa hagi tornat a aprovar el projecte de llei i l'hagi tramès al Parlament per la seva tramitació. Amb tot, assenyalen que encara hi ha molta feina a fer i reclamen que s'aprovi la llei el més ràpid possible. La urgència és clara, diuen. Ho apunta precisament Miguel Moreno, que és membre dels jubilats de Macosa, els TOM, afectats per l'amiant.
La urgència està clara, perquè tot l'amiant que hi ha instal·lat s'està degradant, el que lo mantiene firme, unido, que no hubiera dispersió de fibres, això s'està corrompiendo, está corrompido prácticamente, está habiendo ya liberación de fibras, por lo tanto, eso hay que retirarlo lo antes posible. El tardar, el esperar, etcétera, eso es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque va contaminando a la población. Se convierte en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública.
En la mateixa línia s'ha expressat també en Joan Maria Soler de la Comissió contra l'Amiant, que ha instat els grups parlamentaris a treballar amb la màxima celeritat i amb un esperit unitari. El retard d'un mes, ha advertit, seran centenars de morts a Catalunya.
És fonamental donar la màxima celeritat a l'aprovació d'aquesta llei, perquè un mes que se retrasi seran morts, centenars de morts aquí a Catalunya pel tema de l'amiant. Per tant, és una responsabilitat dels grups polítics, és un pes que tenen a sobre i que per això els vam demanar aquest compromís de que treballin de manera ràpida per l'aprovació de la llei i amb un esperit positiu i unitari.
Una situació que ha volgut recordar des dels inicis de Miguel Moreno. Ha explicat quan va començar tot, com va ser el procés i en quin moment van decidir que no podían seguir de esta manera.
Por el hecho de estar en el ambiente, como bien ha reconocido el Supremo en varias sentencias, hay compañeros que han enfermado y han muerto por el amianto. De esos 37 compañeros, 17 han muerto de mesotelioma pleural, de la muerte que únicamente, la enfermedad que únicamente provoca el amianto. Y se dice médicamente que allá donde, en torno donde hay una muerte de mesotelioma, que es la enfermedad más rara que puede provocar amianto, y la más grave, por cierto, seguro que ha habido en torno 7, 8 o más enfermedades de otro tipo, de otro tipo de cánceres. Y este es un cáncer fulminante. Es decir, en el caso, en paso de 12 meses desde que se diagnostica, 12, 13, 14, ya hay fallecimiento. No tiene ningún tipo de tratamiento.
Més de 10 anys lluitant. Així és com ho resumeix també Moreno.
Así nos tiramos más de 10 años, yendo a un juicio, a otro. En el año 17 empezamos a plantearnos de que no íbamos a estar esperando a cada uno de nosotros cuando nos tocaba. Eso parecía una ruleta rusa. Dijimos, no, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que tomar una posición activa, ¿no? Si no, es que en el ambiente se hubiera ido generando un miedo a ver cuándo te toca. Entonces, lo que hicimos fue tomar una posición activa y de tirar para adelante. Es decir, nosotros vamos a pasar con nuestro resto de jubilación a ver qué actividad hacemos, como decir, no pasará nada, dedicarnos a ir de excursión, a hacer caminatas, a hacer comidas, que lo hacíamos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que darle un sentido a lo que estamos padeciendo. Tiene que tener esto unas consecuencias, más allá de que indemnicen ante la muerte. Entonces nos planteamos el que teníamos que conseguir poner la vacuna, que bien dice el doctor Tarrés, es quitar todo el amianto de Cataluña, erradicar el amianto de Cataluña.
Finalment van aconseguir reunir firmes i portar el cas a explicar a les majors autoritats, això sí, amb algunes traves pel mig.
Era una lucha que tenía que plantearse con carácter general en toda Cataluña. Y para eso había que dirigirse a las máximas autoridades de Cataluña e intentar conseguir que hubiera una ley que se planteara la erradicación de todo el amianto de Cataluña de forma segura, no de cualquier manera. El amianto son partículas microscópicas que en un milímetro caben 50.000 fibras. Fijaros los millones de partículas que debe tener solo una placa de uralita. Imaginaros con todas las que hay instaladas. Pues eso fue un objetivo que nos marcamos. La forma fue recoger firmas durante un año, cada semana, compañeros nuestros de más de 70 años, de 70 a 80 años y más, fueron por todos hospitales y universidades de Barcelona recogiendo el objetivo que teníamos de 10.000 firmas.
I després de 4 anys de tramitació de la llei, han arribat fins aquí, fins al dia d'avui, en què la llei ja és un fet, encara que, tot i això, hi hagi moltes coses a fer.
Se ha agilizado, se ha ganado un tiempo que, por otro lado, con elecciones y tal anteriores, pues se ha ido atrasando la ley, porque primero el gobierno que hubo de Torra hizo un redactado que llegó a medias, pero casi se terminaba, después con el otro gobierno también hubo problemas, después, es decir, que hemos llegado aquí después de 4 años de tramitación de la ley. La ley se aprobó por este gobierno actual el día 3. Para nosotros eso ha sido un paso muy importante para llegar al objetivo, erradicar el amianto de Cataluña de una forma segura. Nos hace falta una ley y la ley se empieza a tramitar ya. Es un paso muy importante que lo valoramos como muy importante.
Amb tot, també demanen declarar les escoles espais lliures d'amiant i aprofitar el mes d'agost per retirar-lo i fer les reformes necessàries perquè el curs vinent cap centre en tingui. Un estudi ha constatat que el Nadal podria estar deixant de mitjana uns 650 quilos d'emissions de diòxid de carboni per persona, és a dir, el 5,5% de la nostra petjada de carboni anual total. Hi ha diversos factors que influeixen en aquest gran impacte mediambiental durant les dates més assenyalades de l'any, entre els quals es troben, per exemple, l'augment dels viatges, l'augment també dels embolcalls d'un sol ús i molts altres. Per això, avui volem conèixer idees pràctiques per tal de promoure aquesta reducció de residus aquest Nadal. I en parlem amb la Meritxell Hernández de Rolit. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, durant les festes nadalenques, no? Es genera el 5,5% d'empremta de carboni anual i per això és important doncs, començar i ser conscients tots, no? Començar a tenir un Nadal més sostenible, oi?
Sí, sí, i tant. O sigui, sobretot doncs, és això, no? El que volem fer és convidar, no, a tothom a reflexionar sobre les seves decisions de compra i els seus hàbits, no, a nivell doncs, per aquest Nadal, no? I que sempre doncs, es prioritzi doncs, la sostenibilitat, no, davant de totes aquestes alternatives que tenim. No?
Normalment, quines solucions, quines idees podem començar a implementar aquest Nadal per tal de doncs, reciclar una mica més i a no fer servir tanta brossa?
Sí, sobretot és ja no només reciclar, no? Sinó intentar reduir al màxim tots els residus i desperdicis que es generen, i no només amb els productes, sinó també amb el menjar, no? Llavors, doncs, coses doncs, molt pràctiques són doncs, quan estem anant doncs, a menjar a casa d'amics, familiars, sempre intentar transportar el nostre menjar amb embolcalls reutilitzables o amb tàpers o amb bosses utilitzables, però mai portar embolcalls d'un sol ús. Això és algo que és molt senzill de fer, però simplement és pensar-hi, no? Reflexionar sobre això, coses que estan a les nostres mans i que són molt fàcils de fer.
Mm-hmm. Per exemple, si anem a casa d'algun familiar, quina seria la millor opció per tal de doncs, reduir aquesta petjada de carboni i fer-ho de manera més sostenible?
Doncs tan senzill com portar el menjar preparat a casa amb un tàper, això ja seria ideal, i amb una bossa reutilitzable, no utilitzar bosses de plàstic. Això ja estem evitant molts residus. I després a l'hora de cuinar, doncs sempre ser conscient de que no fa falta fer menjars que després saps que s'acabaran tirant, no? Sempre pensar i planificar molt bé les racions perquè sigui algo que després no acabi tirant-se a les escombraries tampoc.
Exacte.
Amb això hem de ser molt conscients.
Exacte. Normalment
s'ha de planificar molt bé les compres en general.
Exacte, perquè normalment en aquestes èpoques de l'any tendim a fer moltíssim menjar, no? Sempre acaba sobrant. Tenim menjar per setmanes, no? I al final després sempre s'acaba tirant alguna cosa. En aquest cas, doncs calcular, no? I saber abans què és el que s'ha de comprar per tal de que tinguem suficient però que no acabi sobrant, i al final doncs serà un bé per tots, no? Així no estem menjant tampoc moltíssim els següents dies i no doncs, malgastem en aquest cas.
Exacte, sí, no, el nostre cos ens ho agrairà.
Exacte.
També, perquè a nivell de salut també és important.
Sí.
I després com emmagatzemes també aquells aliments, no? Que potser t'han sobrat, intentar que a l'hora d'emmagatzemar tots els aliments allargar aquesta vida, no? Perquè hi ha diferents tècniques que podem utilitzar a l'hora de fer que el menjar duri més.
Com per exemple?
Per exemple, a veure, ja per anar més lluny, doncs la fruita, no? O sigui, tots sabem que no podem barrejar certes fruites, que si les posem unes al costat de les altres s'acaben podrint, no? Per totes les emissions, o sigui, les pomes, per exemple, és un clar exemple, no? Les pomes no es poden barrejar amb la majoria de fruites perquè acaben fent que tot es faci malbé. Passa també amb verdures, o sigui, tot això són cosetes que hem d'anar tenint en compte. Perquè tot ens duri més, i per no malgastar, és el que diem, no només són els residus, que és el menjar, també.
Exacte. I, per exemple, solucions ecològiques, escollir, per exemple, menjars que siguin més ecològics, això serviria o no? Perquè també parlem que és molt més car.
Clar, a veure, ja no només menjar ecològic, sinó ja pensant, com parlàvem abans, de les fruites de temporada. O sigui, les fruites de temporada al final són les que tenen més bon sabor, les que duren més temps, i són aquelles que no han implicat una petjada de carboni molt gran a l'hora de transportar-les. Reduïm la nostra petjada de carboni també amb aquest consum responsable. I és això, no? Intentar doncs, aliments ja que siguin locals, que siguin de temporada, això ja ens ajuda moltíssim a reduir la nostra petjada de carboni.
D'acord. Doncs tenint en compte tot això, ara que vindrà el Nadal, doncs cal tenir-ho present, ser més sostenibles en aquest aspecte, comprar lo just i necessari, no? Perquè tampoc s'obri moltíssim, i si anem a fer un menjar així a lo grande, no? A casa d'algun familiar, doncs portar-ho amb aquests tàpers, però intentar doncs, no utilitzar masses plàstics i altres coses, no? Així que, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquests consells. Quan passi el Nadal t'expliquem a veure com ho hem fet.
A veure què tal. Molt bé.
Merci.
Gràcies.
La pastisseria Zaguirre, pastisser, ha guanyat el premi al millor torró artesà de crema cremada d'Espanya. Així ho ha decretat el jurat del concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Avui en volem parlar sobre el tema amb el Miquel Zaguirre. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquest premi. Suposo que el rebeu amb els braços oberts i molt contents, no, també, perquè ara al Nadal us el compraran moltíssim, segurament.
Sí, clar, això esperem, això esperem. Sí, la veritat que estem molt contents, és un concurs que té molt de prestigi, i també estem orgullosos, no?, perquè al final hi ha hagut un jurat professional que és el que valora el teu producte, no?, i la teva feina, i això és motiu d'orgull.
Mm-hmm. Us heu imposat a prop de 40 participants en la que és la tercera edició del certamen. Us esperàveu d'alguna manera aquesta victòria?
Bueno, és un torró que ja portàvem anys que anàvem millorant, no? Fèiem petites modificacions, anàvem buscant el producte, el torró de crema que nosaltres volíem, no? Llavors, sí que ens havíem presentat a les altres edicions, però aquesta realment estàvem molt contents del torró que portàvem al concurs. Estàvem molt, molt satisfets, no?, de la feina que havíem fet.
Mm-hmm. I què és el que té el torró d'especial? Per què vau escollir aquest torró per presentar-vos al concurs? Com la vostra senya d'identitat, podem dir?
Bueno, realment, el torró de crema cremada és, per davant de tot, és el torró de pastisseria. És a dir, és el torró que tothom té a casa el dia 24, que té a casa durant els dies aquests de Nadal. I clar, és un torró propi de pastisseria, perquè és el torró que va cremat en el moment, que la gent s'ho emporta, i llavors és un producte que ens feia molta il·lusió presentar-nos. Què hem fet? Doncs realment és un torró que porta ametlla marcona, que és la millor ametlla que hi ha al país, perquè és una ametlla que té molta humitat, una ametlla que nosaltres directament trinxem. Llavors, és la base per poder fer aquest torró de crema cremada.
Uh-huh. I a part d'això, no?, aquests productes, aquests ingredients que té, com l'elaboreu vosaltres a la pastisseria? Què és el que feu?
Sí. Bueno, els ingredients, com he dit, és l'ametlla marcona, uh-huh, aquesta de... que és sencera, és una ametlla, sí, gruixuda, que ens aporta humitat. Després fem una infusió, que li posem vaina de vainilla natural, de Madagascar, i fem una infusió amb cítrics. Porta una mica de pell de llimona, de llima i de taronja. Llavors, tot això barrejat amb un almíbar i una mica d'incorporació de nata i llet en pols, que li dona també una untositat. Llavors, és un torró que és molt suau de menjar, no és gaire dolç, i és el producte que hem tret.
De fet, porteu ja moltíssims anys, no, no només darrere d'aquest torró, sinó de la pastisseria en general. És un negoci familiar amb 50 anys d'història. Tu no sé quina part ets d'aquesta família, no, d'aquest negoci familiar. Explica'ns una mica com sorgeix tot plegat. Ara, per exemple, qui ets tu, no, diguem, i també, doncs, aquests 50 anys d'història, si és que tota la família és pastisser en aquest cas.
Sí, o sigui, Pastisseria Zaguirre va néixer fa 50 anys i el meu pare Joan i la meva mare Antònia eren pastissers i en aquell moment es van muntar pel seu compte, van obrir una pastisseria.
Uh-huh.
Llavors, jo som tres germans, som dues germanes i jo, i llavors que sempre hem estat al costat i ajudant tot el que podíem, no? Quan tens un negoci familiar, des de petit estàs al costat de la farina, estàs al costat de la xocolata, i des de sempre hem estat ajudant.
Així que us ve...
Llavors,
sí, digues.
Sí, llavors, Alicia, jo i l'Anna són els tres que portem aquest negoci.
D'acord.
Realment ens agrada i estimem la pastisseria. Llavors, jo crec que els productes que fem sempre intentem millorar-los, sempre intentem fer alguna cosa que sigui innovadora, que tingui un punt d'innovació, sense deixar de banda el que és la pastisseria tradicional, perquè aquí a Catalunya tenim una pastisseria tradicional d'un nivell altíssim, altíssim. És la millor pastisseria, per mi, és la millor pastisseria que hi ha al món, mm-hmm, la pastisseria catalana.
I esteu ubicats a Terrassa, oi?
Sí, estem ubicats a Terrassa, tenim dos botigues, una a Francesc Macià i l'altra a l'Avinguda Van Marcet.
Exacte, exacte. Una de les coses que em crida l'atenció d'aquest torró, de com el feu, és que l'introduïu en els tradicionals calaixos de fusta, no?, i el deixeu reposar allà 48 hores abans de ser cremat, o sigui que porta unes hores, òbviament, de preparació, però també doncs, teniu aquest petit truc, no?, a l'hora de guardar-lo. És així, oi?
Sí, vull dir que el calaix de fusta, juntament amb l'almíbar que fem, i com he comentat abans, l'ametlla i aquesta infusió que fem de cítrics, i la nata i la llet en pols, tot això, clar, ha d'estar durant un temps, en aquest cas deixem 48 hores, perquè tots aquests sabors, no?, s'uneixen una mica i tingui una textura molt, molt suau, molt untuosa. Llavors, és vital deixar aquests calaixos 48 hores al torró abans de tallar-ho. Clar, això el que sí que s'ha de tenir molt en compte és la producció, perquè, clar, has de produir amb una antelació per poder donar-li a aquest torró aquest repòs que finalment sortirà aquest sabor en boca.
Exacte. I després d'aquest torró de crema cremada, en teniu algun altre pensat? Presentar-vos, per exemple, a la propera edició del concurs amb alguna altra especialitat vostra? O aquest torró serà, bàsicament, l'estrella de la pastisseria?
No crec. Sí que pensarem, segurament, no? I potser ens presentem a algun concurs més, no? Tenim uns concursos molt importants aquí a Catalunya, no?, que molts surten que surten del Gremi de Pastisseria de Barcelona, de l'Escola de Pastisseria, com és el del Panetone, com és el del Croissant, o és el del Chuchu. Vull dir que són 3-4 concursos que són els que més prestigi tenen, són els concursos més rigorosos a l'hora de presentar-se, i que hi hagi un jurat, hi ha un notari a l'hora de fer la puntuació, és a dir, que el notari és present en tot el moment. Llavors són concursos que sí que et ve de gust, no?, de presentar-te, no únicament pel fet si guanyes o no guanyes, sinó que al final aquests concursos et fan millorar.
Mm-hmm,
perquè et vas presentant, vas millorant el producte, com ens ha passat ara mateix a nosaltres amb el torró.
Clar, clar. Que l'heu anat millorant amb el pas d'aquestes edicions on us heu anat presentant. Doncs, Miquel, a nosaltres ens encantaria poder provar-lo, així que vindrem a Terrassa a veure si podem agafar-te algun torró d'aquests de crema cremada. Gràcies.
Perfecte, quan vulgueu. Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé. Merci. I parlem també de que els economistes catalans han llançat una gerra d'aigua freda a una de les propostes estel·lars que ha fet el govern de Salvador Illa, i és que 7 de cada 10 economistes creuen que no és factible crear 50.000 pisos públics d'aquí al 2030. El Col·legi d'Economistes veu amb desconfiança el pla d'habitatge i aposta per potenciar la col·laboració público-privada. Així ho revela una enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que constata que una majoria dels professionals són pessimistes i el veuen amb desconfiança. L'estudi assenyala que un 82,2% dels enquestats opinen que el nivell de col·laboració público-privada és baix i defensen que només amb un gran increment es podria assolir el full de ruta en matèria d'habitatge del govern, que per si sol no té prou múscul per assumir-lo. Ressalta també que les dificultats d'accés als immobles irrompen com el tercer principal problema de l'economia catalana i entren per primer cop en el llistat. Això ho ha explicat el director tècnic de l'enquesta de situació econòmica del col·legi.
Tenint en compte les dificultats que ha tingut el sector públic creant oferta suficient d'habitatge públic amb uns percentatges incomparablement menors que en qualsevol països europeus, és un repte d'una gran magnitud que jo la connectaria. Si veien que la col·laboració público-privada era insuficient, sembla clar que aquest repte, si fos possible, només seria justament amb un gran increment de la col·laboració público-privada, perquè sembla difícil que el sector públic tingui prou muscle i prou recursos.
Per la seva banda, el degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, afegeix que l'accés a l'habitatge és un problema estructural i aposta per la col·laboració público-privada.
O sigui, això és un problema estructural. I per què ve? Principalment per un dèficit d'inversió pública. Això es deixa, el percentatge sobre el PIB no sé si està al voltant del 0,2, quan tindria que estar a l'1 com mínim, no? Llavors aquí el problema és un dèficit d'inversió pública, els plans d'habitatge no funcionen, i això és el principal. Com se li ha deixat tots els habitatges? Pues al sector privat. Per això hi ha una mica de desconfiança, no? Sobretot amb la col·laboració públic-privada, no? Això o es fa col·laboració pública-privada o no s'arregla el problema d'habitatge.
A més, Puigdarrabi també fa referència a la celebració de la Copa Amèrica de Vela d'enguany i ha assegurat que no s'han complert les expectatives d'impacte de la Copa. Barcelona afirma que l'impacte econòmic de la Copa Amèrica de Vela no ha estat a l'alçada de les expectatives. Girona destaca la necessitat de construir més desalinitzadores. Lleida manifesta que l'excés de burocràcia és el principal factor que limita la competitivitat de les empreses de la zona. I Tarragona identifica la manca d'inversió pública en infraestructures com a principal obstacle pel desenvolupament de l'economia local.
La Copa Amèrica van haver-hi unes expectatives d'ingressos de visitants que van sortir d'estudis i potser que al final aquestes expectatives no han sigut les mateixes, però jo crec que, i això és el que crec que demostra, que si tu et fixaves unes expectatives, escolta, això generarà 1.200 milions d'euros per la ciutat de Barcelona. Bueno, doncs ara hem de veure quan ha generat. Jo encara no he vist els resultats, que m'imagino que sortiran, que alguna universitat els farà, no? Quan veiem si en lloc de 1.200 han sigut 800, llavors veurem que hem tingut menys ingressos o no, però no ho podem dir. El que sí que tenim clar és que hem tingut menys visitants dels que hi havien previstos, doncs això és un fet. Però jo diria que això és així, però això és una diferència entre expectatives i el que al final ha sigut, no? Però jo no veig que sigui un dramatisme, com alguns sectors. Des dels col·legis d'economistes sempre intentem donar el missatge que és important que els polítics arribin a consensos importants per tindre pressupostos, perquè si no tens un dèficit de gestió. El sector privat, ninguna empresa es planteja no tindre pressupostos i operar amb els de l'any anterior. El sector públic és molt més complicat perquè es necessita consens parlamentari, però jo crec que hi ha un impacte principalment de seguretat de país, de moral de país, que no som capaços d'aprovar pressupostos, i aquí es barreixen més interessos ideològics en lloc d'interessos econòmics. Per això és dolent, perquè avui estem en un temps que l'economia impacta molt i hem de facilitar els temes i no posar traves, no?
Per tant, en resum, l'optimisme dels i les economistes de Catalunya ha millorat significativament i s'ha situat per primera vegada en nivells anteriors a la crisi del 2008. I en qüestions d'avenços, la meitat assenyala que la intel·ligència artificial no serà capaç de crear prou ocupació nova per compensar els llocs de treball que destrueix. I d'aquí una estona parlarem amb la Fundació Pere Tarrés per conèixer de primera mà quina és la campanya d'enguany de Nadal, amb els nens i els infants com a protagonistes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En un año marcado por exclusivas como la entrevista a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, usted teme por su seguridad.
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Ya sois 2.608.000 personas las que cada día elegís a la voz más influyente de la radio para estar informados.
El EGM ratifica también a COPE como la número uno del deporte.
Con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.783.000 personas
Vibrando con Paco González y Manolo Lama.
Es que domina 40 metros.
Juanma Castaño se consolida en el partidazo de COPE con 641.000 oyentes.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de La Tarde. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
La audiencia respalda también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Además, Cadena 100 y Rock FM lideran el crecimiento de la radio musical en el último año.
Este grupo consigue el mejor dato de audiencia de toda su historia. Cada día, 6.646.000 personas como tú escuchan alguna de nuestras emisoras.
Gracias por hacer historia con nuestros comunicadores y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Quién va a dirigir esta delicada operación?
Y yo, señor.
Prepárate para una tarde de aventuras, protagonizada por los héroes más grandes. Literalmente. Operación Elefante.
Lo necesitamos el viernes.
Espere, ¿qué necesitamos el viernes?
Otro elefante.
Y mi gran amigo Joe.
Un animal tan raro significa mucho dinero. Los próximos que vengan, vendrán para cazar a Joe.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés. 4 días con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 22 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Un Nadal en el que a cap nen li falti una joguina. Aquest és l'objectiu de la Fundació Pere Tarrés, amb qui parlarem ara. La Fundació Pere Tarrés ha activat la campanya solidària de Nadal per recaptar joguines i també impulsar programes educatius per infants en situació vulnerable. Ho estan fent en el marc de la campanya Transforma el seu Nadal, on desenes d'empreses solidàries apadrinen les cartes als reis escrites pels infants i educadors dels centres socioeducatius de la Fundació amb les peticions de jocs i material educatiu que necessita cada centre. I la ciutadania, doncs, també ho pot fer. La ciutadania i les empreses poden fer aportacions també solidàries a través del web de la Fundació i, doncs, permetran això comprar els jocs i les joguines que necessiten i que també més desitgen aquests infants vulnerables en aquest cas. En parlem sobre el tema amb la coordinadora de campanyes socials de la Fundació Pere Tarrés, l'Alana Hurtado. Alana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de jocs i joguines pels centres, no?, i també per ajudar a finançar, per exemple, programes socials i educatius, tractaments bucodentals o oftalmològics, o sigui que una gran varietat de coses, l'únic que amb la vista, no?, posada en aquests infants, oi?
Exacte. Ara mateix tenim actives algunes campanyes. Ara, pel moment que estem de l'any, doncs, és molt important la campanya de Transforma el seu Nadal. Estem, la tenim en marxa, estem treballant i posant tots els esforços en aquesta campanya, que bueno, al final pretén donar cobertura al voltant de 3.000 infants, 3.400, dels 52 centres que hi participen. I bueno, la idea és al final trobar, no, aquestes aliances amb empreses, entitats o fins i tot ciutadans, a títol particular, que vulguin col·laborar, i la idea és establir, no, una relació buscant una empresa, entitat propera en aquell centre, obert, socioeducatiu, no, amb els que treballem, i que es pugui crear aquest vincle, que ells vegin de prop també on ha anat a parar aquesta ajuda i que fins i tot, un cop establerta aquesta relació, pugui servir per continuar col·laborant i contribuint en totes les campanyes que estan en marxa durant el curs escolar, no? Mm-hmm. I una mica la idea és aquesta, crear sinergies, establir vincles, crear impacte, no?, al territori, poder veure-ho de prop i que aquests nens tinguin aquest regal especial ara al Nadal i, bueno, i la idea és que es quedin al centre, que el puguin compartir entre tots els regals que arribin i que el gaudeixin de la resta del curs, no? És l'objectiu principal de la campanya.
Uh-huh. Al llarg de l'any acompanyeu a uns 6.500 infants, no?, en els 92 centres socioeducatius que teniu, a través d'activitats de reforç educatiu, treball de competències i també de lleure, o sigui que durant tot l'any feu aquest seguiment, no?, i feu serviu d'ajuda a tots aquests infants. L'únic que ara, en una època tan senyalada com és el Nadal, doncs encara s'accentua potser una mica més el sentiment aquest de potser doncs ajudar els més necessitats, i en aquest cas, si són nens, no?, doncs que gaudeixin del Nadal com es mereixen, oi?
Exacte, al final nosaltres durant tot l'any, un cop acaba l'horari de l'escola i els nens arriben al centre, donem cobertura a tot aquell espai de la tarda, no?, que comença doncs, amb un berenar i un espai d'higiene bucodental, també hi ha doncs, l'espai de reforç educatiu, de preparació d'exàmens, depèn les edats, i evidentment també hi ha un espai pel joc, pel lleure, perquè no deixa de ser, no?, part de la infància i precisament una part molt, molt important. Vale? I en aquests espais també trobem suport psicològic, pel benestar emocional i fins i tot en alguns centres també espais materno-infantils. No? Vull dir que donen una cobertura molt àmplia a les necessitats que pot tenir un infant un cop acaba l'escola, l'horari de l'escola, i potser no ho troben, no?, o no ho poden tenir tan a l'abast a casa, no?, per circumstàncies personals o laborals de la família.
Mm-hmm. Com han anat canviant al llarg d'aquests últims anys la situació i la quantitat de nens que heu hagut d'atendre? S'ha notat, per exemple, l'efecte de la pandèmia, les últimes crisis? S'ha augmentat, per exemple, el nombre d'infants vulnerables i el nombre de doncs, ajudes que necessiteu?
Sí, o sigui, les campanyes, malauradament, i diem així, vull dir, cada cop augmenta més la necessitat i les campanyes creixen més perquè hi ha més necessitat. Al final, les successives crisis econòmiques que hem anat vivint, la cronificació de la pobresa, ha augmentat molt la dificultat de les famílies, no? El tema de l'habitatge, bueno, el poder cobrir els recursos bàsics del dia a dia. Llavors ho hem notat molt i això es nota també en la demanda de places per aquests centres, en la demanda de, per exemple, les campanyes com la d'higiene bucodental, no?, que ens trobem que cada cop creix més aquesta necessitat de donar cobertura a tractaments dentals i, bueno, i també intentem treballar molt des de la prevenció, que és una qüestió molt important, però sí, com bé has dit, s'ha notat molt, molt el creixement i la cronificació de la pobresa i de les famílies que estan en risc d'exclusió social.
De fet, tinc una dada aquí de l'Institut d'Estadística de Catalunya que assenyala que el 32,5% dels infants i adolescents catalans es troben en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya. Així que parlem d'una dada realment preocupant, no?, i que també en els últims anys, com tu comentes, s'ha anat incrementant. Una novetat que teniu aquest any, malauradament és novetat, és que ajudeu als centres de lleure també de València per la Dana, oi?, que hi ha hagut.
Sí, exacte. Tenim activa també una campanya per poder col·laborar amb els afectats de la Dana. Nosaltres concretament ho estem fent en benefici de l'entitat Juniors, Moviment Diocesà, que és una federació molt gran dedicada a l'educació en el temps del lleure de la infància, l'adolescència i la joventut de la zona de València. I és una entitat que acompanya més o menys uns 13.000 infants i joves durant tot l'any, i sobretot a l'estiu, que promou moltíssimes activitats, acampades i campaments. I ara estem doncs, recollint, no?, aquell material que s'ha fet malbé, doncs tendes, motxilles, botes, linternes, cantimplores, una mica tot el que pugui ser necessari, i fer un cop de mà i al final, no, doncs, bueno, i aquesta, no, aquest vincle, al final nosaltres també, doncs, som una entitat de lleure molt gran, entenem la necessitat de tot aquest material i tot el que pugui arribar, doncs estarem molt agraïts.
Mm-hmm. Doncs, Elena Hurtado, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Recordem que també la ciutadania i les empreses poden participar i fer aportacions solidàries a través del web de la vostra fundació, la Fundació Pere Tarrés. Així que, tant de bo aquest any, cap nen es quedi sense joguines i també, doncs, sense aquests tractaments, no?, bucodentals i també oftalmològics, entre d'altres, que explicaves ara fa una estona. Així que gràcies, Elena, per parlar amb nosaltres i per fer aquesta feina tan ben feta. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Y ahora hablamos de una unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, era dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza. Y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, no?
Uh-huh. Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años, sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suelen ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no?, que está allí presente, y muchos de ellos lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, y no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente nos solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien si esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos, pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos, algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto han dado buen resultado en sus unidades de referencia, pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual cuando el paciente ingresa, viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta lo mismo, es decir, cuando se va de alta se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses, estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse, y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales o bien abuso de sustancias o también problemas afectivos o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Uh-huh. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria, en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema, y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer y sobre todo ánimo de cara a la recuperación es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Basílica de la Sagrada Família està oferint un programa de celebracions litúrgiques i activitats per compartir amb la ciutadania i gaudir tots plegats d'aquest esperit nadalenc que tenim al mes de desembre. Una proposta que inclou tallers, concerts i també celebracions que conviden tant a grans com a petits a viure de prop el simbolisme d'aquestes dates tan especials. Sobre el tema parlem, i que ens expliqui tots els plans que tenen preparats per aquest Nadal, amb la Marta Utzet, que és directora de Cultura i Acció Socioeducativa. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, la Sagrada Família, com no podia ser d'una altra manera, s'adapta al Nadal, no? Celebra el Nadal i ho fa doncs, amb tothom, no? Amb tota la ciutadania i també amb tots els visitants que vagin, no?
Doncs així és. Nosaltres, des de la Sagrada Família, volem celebrar l'esperit de Nadal i volem que aquest esperit de Nadal surti de la Basílica per arribar a la ciutadania i compartir d'alguna manera també la creativitat, l'enginy d'Antoni Gaudí, amb també aquest missatge de profunda espiritualitat que té l'edifici, no?
Uh-huh.
Així que hem preparat una sèrie d'activitats per celebrar el Nadal amb la ciutadania i per, d'alguna manera, donar a conèixer la Basílica i tot el seu significat.
Són actes que ofereixen a la gent l'oportunitat aquesta de connectar amb la tradició i la cultura nadalenca. Quins són aquests actes? Quines són les activitats que podrem doncs, gaudir aquests dies?
Mira, per fer-ho una mica cronològic, la setmana vinent, el dilluns dia 16, tindrem una cantada de corals infantils i juvenils davant de la façana. Aquest és un acte gratuït que fem cada any i convidem a diferents corals de la ciutat a cantar davant de la façana de naixement, perquè la mateixa façana és com un pessebre en pedra i, per tant, pensem que és una postal de Nadal molt bonica. Aquest any venen a cantar les corals dels Lluïsos de Gràcia, la coral Virolet i la coral La Cinera. Són infants i joves de 7 fins a 15 anys i cantaran Nadales tradicionals catalanes i algunes d'arreu del món. La convocatòria és el dilluns 7 de desembre a 6:45 i el més
el més innovador que fem aquest any és que, en acabat de cantar les Nadales, oferirem xocolata calenta. Per tant, jo animo a les famílies i als, a la gent del barri també a venir a davant de la façana, perquè té, hi haurà aquesta iniciativa que serà una molt bona manera de celebrar el Nadal conjuntament.
I clar, tot això per tothom que vulgui venir, no? O sigui, està obert a tothom,
sí,
famílies, nens petits...
O gent gran, o parelles que vulguin passar una estona amable a l'entorn de la Sagrada Família. Com que també tenim el Mercat de Nadal, que hi ha just davant de la plaça de la Sagrada Família, doncs és una activitat de tarda, no? Vens, passeges una mica, vas a veure el Mercat de Nadal i després vens a escoltar Nadales davant de la façana del Naixement.
Tot això...
Després tenim una altra activitat, aquesta pensada pel cap de setmana que ve, començaríem el divendres i agafaria divendres, dissabte i diumenge, 20, 21 i 22. Aquesta és una activitat que també fem cada any, que és la il·luminació de la façana. Aprofitant també que és aquest pessebre en pedra, el que fem és, a través de llum, música i una locució, aquest pessebre pren vida i d'alguna manera expliquem als grups escultòrics el significat que tenen. Veurem el Naixement, els pastors, els Reis d'Orient, i tot això ho fem també per apropar la façana a la gent de la ciutat i a la gent que passi per aquí, perquè de fet fem passis en català, en castellà i en anglès.
I tot això també pels visitants, els turistes que estiguin aquí durant aquestes dates, no? Què és el que té d'especial, per exemple, Barcelona al Nadal, que no tinguin altres ciutats, o que no hagueu fet, per exemple, també vosaltres els anys anteriors? Quines novetats veiem aquest any?
Bé, aquest any la veritat és que nosaltres per Nadal, com que tenim moltes activitats, el que fem és repetim el concepte, el que canviem és la manera de fer-ho. I per tant cada any és diferent i és original. Jo crec que per una persona que ve de visita a la ciutat, que no cal que sigui un turista, que pot ser un català que no viu a la ciutat de Barcelona, el que és bonic és que et puguis passejar per l'entorn de la Sagrada Família i potser t'hi passeges al vespre, però disfrutes de la Sagrada Família des d'una altra visió. No? Veure la façana del Naixement il·luminada i amb una música nadalenca sempre és una experiència diferent a la que tens, doncs, si has vingut amb l'escola o si has vingut a visitar la Basílica durant el dia.
Clar.
Una altra activitat que també fem pels ciutadans, i aquesta és més en l'entorn familiar, és que participem del Festival de la Infància. Aquesta participació la fem del 27 de desembre al dia 31, a l'últim dia de l'any. I el que fem, doncs, és una activitat on el nen i nena es posa un casc d'obra i fa de constructor. D'alguna manera aprèn a construir les torres de la Sagrada Família, a ubicar-les, a entendre el seu significat. I quan acaba aquest joc o aquesta dinamització, fan una petita manualitat que aquest any hauran de muntar i pintar un petit model del perfil de l'edifici sencer.
Imagina't, déu-n'hi-do la feina que haurem de fer aquests nens petits, no?
Bueno, ho fem adaptat i ho fem pensat perquè ho puguin fer. És a dir, no és una activitat tan difícil que no la poden fer, perquè al final de la infància venen nens molt petits, també. Així que està pensat perquè nens i pares vinguin a disfrutar d'un moment junts i puguin també conèixer millor què significa la Sagrada Família.
Clar. Doncs, Marta Utzet, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest esperit nadalenc que està inundant aquests dies la Sagrada Família, i nosaltres esperem anar aquests dies de Nadal, com no, passar-ho de la millor manera possible, i si a la nostra ciutat fan aquests esdeveniments no tan importants, doncs millor que millor. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Molt bé. A vosaltres, i que tingueu unes bones festes.
Igualment. Hablamos ahora de una nueva moda procedente de Japón y que parece ser ha llegado ya a Barcelona y a España en general para quedarse. Se trata de una experiencia capilar de tradición japonesa, un spa capilar. Se llama Japanese Head Spa. Ha ganado una notable popularidad gracias a su viralidad en redes sociales, ofreciendo un tratamiento capilar y también de bienestar al completo, inspirado en técnicas japonesas, junto a cuidados capilares modernos para todos aquellos que buscan una combinación de cuidado estético y a la vez bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a la CEO de Japanese Head Spa, que es Aida García. Aida, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Habéis puesto de moda esto de los spas capilares, ¿no? Que no lo habíamos escuchado nunca antes. Y parece ser pues que viene de Japón ya aquí a España y concretamente en Barcelona para quedarse, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya sabemos que la belleza está, bueno, cambiando constantemente y actualizándoselo. Y cuando yo lo vi, el tratamiento de Head Spa, es verdad que me llamó muchísimo la atención. En Asia llevan muchísimos años realizando este tratamiento. Y bueno, decidí traerlo a España. Comenzamos en Málaga, aunque ahora es verdad que tenemos ya en 19 ciudades, una de ellas Barcelona, que fue nuestro tercer spa que abrimos. Y la verdad que sí, es un tratamiento que ha venido para quedarse, yo creo.
Uh-huh. Abristeis el pasado mes de septiembre, ¿no? Justo a principios, el día 2. ¿Y cómo es que decidisteis abrir aquí en Barcelona un spa capilar? ¿En qué momento pensasteis que sería una buena idea y que daría a conocer también esta técnica?
Pues mira, realmente fue, yo creo, el paso evolutivo realmente, ¿no? Cuando abrimos en Madrid, venían muchísima gente de Barcelona a hacerse el tratamiento a nuestro spa de Madrid y nos decían, tenéis que abrir en Barcelona, y nos lo pedían en redes de verdad todos los días. De hecho, desde que anunciamos que abríamos, empezamos en septiembre y teníamos ya la agenda hasta noviembre prácticamente llena. Entonces, bueno, yo creo que era la evolución normal de una marca, ¿no? Que a día de hoy pues tiene que estar en Barcelona como presencia nacional, y así decidimos llevarlo a la capital.
Y tú, por ejemplo, Aida, ¿tenías previamente conocimientos de peluquería o de, por ejemplo, estética, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de tratamientos? ¿Estabas ya relacionada con el medio o fue también para ti un aprendizaje y una sorpresa?
Vale, pues mira, yo te cuento un poco. Yo llevo siendo emprendedora desde los 17 y tengo 27, y llevo 5 años en el sector de la belleza. Japanese pertenece a un grupo de empresas que nos dedicamos al sector belleza completamente, a la distribución, a la formación, tenemos una agencia de marketing para esteticistas. Entonces voy viajando por el mundo para captar, ¿no?, un poco una beauty hunter, para captar eso que se va a poner de moda, que lo hice en su momento con la maderoterapia y ahora con el Head Spa. Entonces, ya te digo, cuando lo vi en una feria de Miami, estaba el stand prácticamente vacío, pero me llamó muchísimo la atención y decidí traerlo. Al traerlo, es verdad que creamos la marca Japanese Head Spa, trajimos a una formadora japonesa que nos ayudó a desarrollar la técnica para que fuese perfecta, y pues una mezcla de los conocimientos que teníamos de la academia y de la empresa de distribución, pues todo ello lo juntamos para abrir Japanese.
Wow. Y además eres jovencísima y ya has hecho todo esto, madre mía. ¿Cómo es la experiencia de un tratamiento de spa capilar? Porque, claro, vemos los vídeos, ¿no?, en redes sociales constantemente. A mí, por ejemplo, me están saliendo siempre vídeos de estos y digo, ojalá hacerme esto, quiero hacerme esto. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué beneficios tiene? Y también, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, me ha encantado la descripción que has hecho al principio, porque es verdad que es una mezcla entre belleza y bienestar. El spa capilar ancestral, las mujeres asiáticas, ¿no?, que son las verdaderas consumidoras de este tratamiento, en Asia se considera el spa capilar como un tratamiento que te realizas quincenalmente. O sea, igual que aquí vamos a hacernos las uñas dos veces al mes, pues allí van a hacerse el spa capilar. Sin embargo, en España, como tú bien dices, que salen un montón de vídeos, lo hemos traído como un tratamiento de bienestar. Entonces, cuidamos la salud capilar, por supuesto, pero estamos muy enfocados en mezclar técnicas para que realmente la experiencia sea de bienestar, ¿no? Hoy en día que vamos a tope con todo, que tenemos el cortisol por las nubes, pues dedicarnos un ratito a llegar, a parar, a respirar y a nosotros mismos, sobre todo, ¿no?, la parte craneal que tiene tantos puntos y nos hace sentir tan bien desde el primer momento, pues yo creo que eso es lo que más aporta bienestar a las personas que entran al spa de Japanese.
Uh-huh. Y se combina también con masajes faciales, ¿no?, de cervicales.
Exacto. Exacto, o sea, realmente es lo que te digo, estamos muy enfocados en el mundo del masaje, de hecho todos nuestros trabajadores del grupo son masajistas, y bueno, lo que le hacemos es darles una formación de spa capilar, pero trabajamos, pues ya te digo, sobre todo la técnica, podríamos decir que es masaje craneal japonés, que es una combinación de técnicas de presión y deslizamiento en puntos estratégicos, de cabeza, cuello y hombros.
Uh-huh. Y hablando de estos tratamientos, como comentas, hay una gran variedad, ¿no? Tratamientos faciales, también corporales, masajes de autor, ¿no? Para clientes pues más específicos, ¿no? Por ejemplo, mujeres embarazadas y demás. ¿Qué clientes son los más habituales? ¿Quién ha venido, por ejemplo, aquí a Japanese Head Spa desde que abristeis en Barcelona? ¿La mayoría de clientes quiénes son?
Pues mira, la verdad que es que esto es verdad que es una respuesta que incluso el equipo de marketing me dice, Aira, no digas eso, pero es la verdad que va todo tipo de público. O sea, tenemos desde abuelitos que se lo han regalado sus nietos, parejas jóvenes, niñas, fíjate, cuando estábamos en Málaga que habían hecho la comunión y lo habían pedido. O sea, va todo el mundo porque al final es lo que tú dices, a la gente le aparece en redes sociales y todo el mundo lo quiere probar, ¿no? Lo de los chorritos. Yo a veces digo, tengo ya panijo de pan, lo de los chorritos. Y todo el mundo dice, sí, me ha salido en redes sin parar, ¿no? O sea, que va todo el mundo. Después, los tres masajes de autor, es verdad que los hemos tenido porque, bueno, pues al final el Woman Harmony, que es el de embarazadas, yo creo que es un momento súper importante para una mujer cuando está embarazada, que tiene que dedicarse mucho tiempo y mucho mimo, y bueno, que hemos querido crear ese tipo de masaje para cuidarlas aún más que se lo merecen, ¿no? Todas las mamis. Pero ya te digo que va todo, o sea, cualquier persona, o sea, es que no te puedo definir nuestro cliente persona, porque es imposible, va todo tipo de público.
Pues muy bien, muchísimo mejor, ¿no? Que venga todo el mundo, además ahora todo el mundo tiene redes sociales. Esto total. También, supongo que las redes sociales han servido de ayuda también, ¿no? Para dar a conocer un sitio como este, ¿no?
Totalmente, a ver, sin duda. O sea, lo que dicen los grandes empresarios, que es marca, 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 nos lo hemos tomado al dedillo. O sea, es verdad que la marca es lo más importante y las redes sociales, la facilidad de la viralización que hay hoy en día no existía hace 5 años en los negocios. Entonces, es verdad que nosotros somos conscientes de esto, tenemos un equipo de marketing con 7 chicas que trabajan muchísimo diariamente y que son las que han conseguido todo esto, ¿eh? O sea, sin ellas y sin el resto del equipo también, pero es verdad que el equipo de marketing interno para nosotros es súper importante y es en lo que estamos trabajando. O sea, trabajamos diariamente en que la comunicación sea elegante, sea simple y le llegue a todo el mundo.
Sin duda, Japanese Head Spa se ha convertido en un referente ya del cuidado capilar, descubriendo este tipo de tratamientos, ¿no?, que no conocíamos aquí en España. Sí que es cierto que sabíamos de tratamientos corporales, pero nunca habíamos planteado, ¿no?, la opción de hacerlos en la cabeza. En cambio, cuando vamos a la peluquería, pues es algo parecido, aunque nada comparado, ¿no?, con lo que hacéis aquí. Cuidado capilar, también corporal, muchísimas cosas. Y claro, la gente lo que quiere saber, Aida, es el precio. ¿También está bien de precio? ¿Es apto para todo el mundo?
Vale, a ver, realmente yo opino que esto es un lujo y un capricho que la gente se quiere dar, ¿no? No es un bien de primera necesidad. Entonces, el precio son 70 euros. Yo pienso que merece la pena. Al final inviertes en ti, en tu bienestar, en una hora en la que vas a estar completamente tranquilo y relajado, en un ambiente que hemos creado con mucho amor. Para mí es como un templo de bienestar. Así que yo pienso que sí, que es un lujo, obviamente, porque al final no es un bien de primera necesidad, pero yo creo que es accesible.
Bueno, es como dicen, como dice el dicho, ¿no? Una vez al año no hace daño y este pequeño lujo, ahora que vienen también Navidades, pues perfecto para regalar a todo el mundo. Así
o
que
para pedirlo, ¿verdad?
Claro,
para
exacto.
Hay que pedirlo.
Así es. Además, también hay tarjetas regalos, si no me equivoco, ¿no? Y sí, podemos incorporarlo también allí en los regalitos de Navidad. Pues Aida, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por presentarnos este centro, que estaremos encantados de probarlo. Yo especialmente, vamos, me tenéis allí fijo. Gracias.
Cuando quieras, gracias a ti más.
Y fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Sort a tothom amb la loteria. Esperem, jo també espero que ens toqui. Que acabeu de passar un molt bon dissabte i nosaltres tornem demà diumenge aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.